Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Escolteu això. Son deficient. Sedentarisme i dietes poc saludables. Risc de malalties cròniques. Deteriorament de la visió. Una densitat òssea més menor, més petita. Sabeu què és això? És, clar, és una mica un quadre catastrofista, aquest, eh? Per ficar la por al cos. Tot s'ha de dir que és... Tot això, tot aquests efectes de salut física estan associats a l'excés de temps davant de les pantalles. Quan parlo de pantalles, em refereixo a pantalles en general, al mòbil en particular, en aquest cas, al mòbil particular. Precisament, actualment, els experts en el tema recomanen als adolescents no passar més de 2 hores al dia davant la pantalla del mòbil. És una directriu de salut, en aquest cas. Coneixeu algun adolescent, salvo honroses excepcions, que estigui menys de 2 hores davant d'una pantalla de mòbil? La resposta és no. És molt difícil, això, perquè en aquest mòbil està la seva vida social, ho hem d'entendre així. És la seva vida social, els seus contactes, la seva forma de viure actualment. No podríem arribar a parlar d'una addicció al mòbil, però hi ha un terme mitjà. Vull dir, tenir un excés d'hores de pantalla no significa que hi hagi una addicció al mòbil, però en aquest cas hi ha unes dades que apunten a que possiblement el camí no va com hauria d'anar, en tot cas. 7,6 milions d'espanyols es consideren addictes als seus dispositius. Fins al 61% de les persones que els van preguntar van dir o van assegurar que el primer que fan al dia és mirar el mòbil. I la darrera cosa que fan al dia és mirar el mòbil. Bé, i de fet, d'aquestes persones enquestades, 3,7 milions no pot passar més d'una hora sense consultar el mòbil. Bé, de fet, la recerca a Google, a googlejar addicció als telèfons mòbils, també han augmentat. De tot això, és una cosa que ja coneixem, eh? Primer, hi ha una cosa clara, que d'entrada, al començament no va ser el bo, perquè possiblement els que són pares es va agafar una mica contrapeu tot això i no hem donat un bon exemple a l'hora d'utilització del mòbil, perquè els nanos fan el que veuen a casa també moltes vegades i nosaltres precisament igual no som el reflexe perfecte. No puedo decir donde dije digo Diego. I després hi ha certs sectors que des de fa uns anys ja comencen a reaccionar. El sector de l'educació és un dels que comença a reaccionar i ja declaren instituts, des de fa uns anys, cada cop més instituts es declaren instituts lliures de mòbil. Això significa que no permeten l'ús del mòbil en les instal·lacions educatives. No a classe, a classe ja era una qüestió lògica, no? Sinó tot l'institut, ni al pati, ni entre classes, no. El mòbil ha d'estar sense sonar i a la motxilla. És per reflexionar la nostra relació amb els mòbils, una eina tecnològica importantíssima i utilíssima, però que possiblement ens cal educació. Encara estem així i cada cop i de forma urgent ens ho hem de plantejar. I avui parlarem amb un institut lliure de mòbil. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i us dono la benvinguda a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Bé, la meteo es complicarà. Aquest matí hem tingut algun ruixat, però que és que a partir ja d'allà d'aquest migdia, doncs les pluges poden arribar a qualsevol punt de Catalunya, especialment a la meitat oest, cap a Ponent, i al sur, cap a Terres de l'Ebre, i les precipitacions poden anar sovint acompanyades de tempesta. De fet, excepte la Vall d'Aran, tota Catalunya té una alerta activada per intensitat de pluja, i l'alerta és alta a Terres de l'Ebre, en aquest cas, eh? Doncs les temperatures seran una mica més baixes, que les d'ahir. Això té una oloreta a tardor precipitada, en aquest cas, no? La Generalitat ha activat en alerta el pla Inuncat i ha avisat, doncs, el risc d'aquesta situació en nombroses comarques. I sí que atenció aquesta tarda, perquè ens pot agafar un d'aquests xàfecs. Aquesta és la meteo que esperem pel dia d'avui. I anem a veure si tenim la possibilitat de fer informació de serveis i conèixer com està la situació a la xarxa viària. Intentem connectar amb el Servei Català de Trànsit. Anem allà, anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs bàsicament a aquesta hora es mantenen problemes a l'autopista P7, on l'alçada Fuas de la Selva es manté un carril tallat en cada sentit de la circulació per l'accident d'un camió que hi ha hagut aquest matí, i bàsicament hi ha cues en sentit sud en un tram de 7 quilòmetres, però també hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Girona. A banda d'això, l'autopista P2 també es manté un carril tallat a Rodonyà en direcció Tarragona, i s'ha incendiat un vehicle. En aquest moment no hi ha retencions destacades en aquest punt, i també aturades a la ronda de Barcelona, a la ronda litoral de Barcelona, en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot. Des de Català de Trànsit, molt bon dia.
Bon dia, Marta, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby, aunque no busques, sabes que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Y dime qué hay que hacer.
És emancipar-se avui en dia. Què difícil és trobar un pis. Els joves, sobretot a Barcelona, que Barcelona seria el regne de la dificultat per emancipar-se, doncs no ho fan, no ho poden. I atenció, perquè això no depèn directament del fet de tenir feina, en aquest cas. La demanda d'emancipació dels joves a Espanya ha augmentat més d'un any i mig en l'última dècada i se situa ja en els 30,3 anys. Posem 30 anys, vale? 9 anys més tard de l'edat a la qual deixen la llar familiar els joves finlandesos o suecs. Com estàs, Andrea Gavarró? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Com ho tenim, això, Tela?
La veritat és que sí, és molt poc esperançador per la gent jove, com per exemple jo, que encara estem a casa dels nostres pares i ens voldríem haver emancipat, però és això, no?, que no hi ha gaire esperança.
En aquest cas, l'edat mitjana a Espanya seria 30 anys.
Mm-hmm.
Encara et queden.
7.
I com ho tenim, això?
Doncs mira, Espanya se situa com el quart país de la Unió Europea amb l'edat mitjana més alta a l'hora d'abandonar la llar familiar, així que potser si me'n vaig a Suècia ho aconsegueixo abans. Això per començar.
Sí.
En concret, les edats mitjanes més altes a les quals els joves se'n van de casa es van registrar a Croàcia, Eslovàquia, Grècia, Espanya i Bulgària. Per contra, els països on els joves inicien abans la seva vida independent són els nòrdics, Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Estònia. Així que ja ho sabeu, els joves que ens escoltin, cap allà tots. La mitjana a la Unió Europea és de 26,4 anys, tot i això, o sigui, també espanta, no? S'envagint abans o després, a tots els països s'observa que els homes surten de casa dels seus pares més tard que les dones. De mitjana, els europeus ho fan als 27,3 anys i les europees al 25,4. I, de fet, el total dels 9 països, els homes marxen una vegada, han entrat en la 30.
Clar, o sigui, és a dir, que t'emancipes quan deixes de ser jove, pràcticament. Quan el carnet jove ja no et serveix, és quan et pots emancipar, en aquest cas. Està ben pensat, però atenció, perquè ni tenir treball, ni tenir feina, o estudis superiors i tot això que et donaria una certa garantia de tenir un millor sou, et garanteixen poder tenir o poder accedir a un habitatge, no?
Exacte, això apunta a l'últim observatori de l'emancipació que elabora el Consell de la Joventut a Espanya. i diu que els joves continuen retardant l'edat d'emancipació fins als 30, la més alta de les últimes dues dècades, i quan fan el pas han d'emprar més del 80% dels seus ingressos a pagar el lloguer d'aquest habitatge si volen viure en solitari, o sigui, oblida tant d'estalviar.
Sí, sí, això és una impossibilitat ja, eh? Mm-hmm. Però per què gairebé és impossible emancipar-se aquí a Espanya? Quins motius hi ha?
Doncs l'informe del que acabo de parlar, no, destaca que, lamentablement, tenir feina no és suficient per poder accedir a un habitatge aquí a Espanya. Malgrat que el salari mitjà d'una persona jove va pujar un 4,6%, el preu dels habitatges en lloguer el va fer un 7,55%. El lloguer mitjà d'un habitatge a Espanya és de 912 euros, aquí a Barcelona ni en parlem, no? És a dir, una persona jove hauria de dedicar el 83,7% del seu sou a això. Llavors, a més, cal tenir en compte que hi ha altres despeses, no? 141 euros de mitjana per als rebuts d'aigua, llum i gas. Jo crec que això és molt optimista, però bueno. La suma del total dona 1.053 euros al mes, el 96,6% d'un sou. Llavors, un jove s'emancipa i només li queden 36 euros per adquirir aliments, comprar roba i gastar. O sigui, una cosa que literalment és inassumible, és impossible, o sigui, has de fer malabars.
Home, amb 37 euros dona, eh?
Home,
si els estires,
per 30 dies.
Si els estira,
un
euro al dia, menjar, doncs, roba i demés, doncs així ho
arroz,
estires, igual et dona. Doncs mira, precisament anem a conèixer la situació de primera mà perquè tenim al telèfon un jove que es vol emancipar i ja porta un temps buscant un habitatge. Es diu Jofre Alsina, el tenim al telèfon. Jofre, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jofre, per explicar-nos el teu què. Tu ara tens 27 anys. Quan vas començar a pensar, bé, ja tinc ganes d'emancipar-me?
Podríem dir que abans de la franja dels 25, 23, quan ja surts de la carrera universitària i estàs intentant buscar una feina fixa laboral que et permeti una jornada completa perquè t'entrin uns ingressos per poder buscar una situació còmoda i tranquil·la, estable, per poder pagar un lloguer, en aquest cas.
Perquè, Jofre, tu, en aquest cas, quina ciutat estàs?
A Barcelona.
A Barcelona. Bueno, estem parlant de possiblement del màxim, sí, dels màxims Barcelona. Llavors, vas començar, i quan vas començar a buscar, quines dificultats o quins impediments són els principals que et trobaves?
Mira, hi ha moltes vies, perquè hi ha moltes aplicacions, moltes pàgines web, hi ha moltes línies on tirar. La principal, si vas a plataformes com Idealista, Habitacle i tot, et trobes preus molt desorbitats i costa trobar, has d'anar estant el dia a dia buscant a veure si és alguna cosa interessant, si no, si t'interessa el barri, la situació, les condicions. I després, perquè tinc molts amics també que s'han independitzat en aquesta situació, hi ha l'altra línia, que és donar veu en el boca-orella, i en el boca-orella d'amics, coneguts, familiars, a través de, ostres, jo tinc una àvia, jo tinc un pis aquí que potser li interessaria, més fora la línia que podríem dir d'immobiliàries, i aquí llavors sí que pots més aconseguir potser un lloguer més adequat i amb un preu que s'estable més, perquè entres en aquest lloguer amb un lligam, amb un vincle d'algú que mínimament et coneix a gràcies a tercers.
D'acord. Ho has aconseguit, Jofre, o no?
No
has aconseguit. O sigui, ja portes uns anys buscant i no hi ha manera.
Sí, també, d'altra banda, també és la situació de, òbviament, sol no pots enlloc amb els ingressos que et demanen i tot, i que s'ha de buscar, en el meu cas, un company de pis, dos, intentar buscar aquesta situació, aquesta fórmula que sigui la correcta. Llavors, costa molt creuar agendes i buscar també que et sentis còmode amb aquestes persones que viuen.
Clar, llavors, clar, entrem en aquesta fórmula, ja una persona sola no pot, llavors hem d'anar amb dues persones o més, en aquest cas. I és el que tu dius, llavors aquí entra una nova peça en joc, que seria que portis bé amb aquestes persones, no?, per conviure.
Sí, que això, bueno, ja tothom que és lliure de ficar-se on no es fica i tothom vol fer-ho de forma, però òbviament si tu pagues un lloguer i pagues una situació i pagues un pis, també vols sentir-te com còmode convivint amb aquestes persones. I per això mai saps on pots arribar a ficar. Si et fiques en un pis després de X mesos o tal, tens problemes de convivència o del dia a dia, o tot va molt bé i cap problema.
Bé, en aquest cas, Porta'ns, perquè pel que entenc, porta'ns uns quants anys ja buscant. Això t'ha afectat d'alguna manera? És a dir, moralment, psicològicament, t'afecta d'alguna manera o no?
Sí, sí, això realment és una realitat, perquè veus que tens una edat, veus que molts amics teus a la mateixa edat ja estan col·locats i en una situació o una altra han aconseguit independitzar-se amb situacions, i moralment això, ostres, m'afecta psicològicament, perquè veus que tu no tens unes llibertats i una independència que podríem dir que per l'edat que tens hauries de tenir.
No, no, i a més suposo que també s'ha de limitar una mica el projecte de vida, no? Si vols, jo que sé, tenir una parella, tenir fills i aquestes coses, això ja ara mateix ni ho pensem, perquè potser més endavant.
Correcte, en aquest aspecte són les condicionants que et dona seguir estant a la casa familiar.
Entenc que la principal dificultat són els preus. Parlo de Barcelona, en aquest cas, no?
Sí, jo, mira, t'explico la meva situació. Jo he viscut tota la vida al Fortienc, a l'Eixample, per aquí, pel barri, molt, i ara mateix independitzar-me, buscar pis a les rodalies de l'Eixample, al Fortienc i tot això, els preus que estan, et fiques a Itàlia, et trobes 1.500, 2.000 per dos, tres habitacions, una habitació d'on 40 metres quadrats, vull dir, situacions bastant precàries, que dius, hòstia, jo aquí he viscut tota la vida i sento com estan fent fora del meu barri a causa de moltes condicions com el turisme i com no regularitzar els preus del lloguer.
Doncs, Jofre Alsina, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la teva experiència i la teva situació. Molt amable.
A tu, gràcies, igualment.
Doncs aquesta és la situació. Suposo que si us voleu emancipar, us sona la història, no? És el què. Bé, de seguida parlarem de Catarates amb Tres Torres, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, i després parlarem, atenció, perquè un estudi de l'Hospital del Mar reflexa que la Covid ha reduït les desigualtats en salut a tot Espanya. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
¿Buscas diversión?
¡Otro!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 estés porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, totalmente.
No, aquí el único que
¿verdad?
Está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Nunca jamás hemos visto nada parecido a esto.
Muy afectada entre sollozos Marta, una vecina del Álamo en Madrid, que lo ha perdido prácticamente todo. Enseguida vamos a estar en las localidades más afectadas por un temporal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así. Hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ya ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas, y por lo tanto a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Quiero otra noche.
Un estudi de l'Hospital del Mar revela que la Covid ha reduït les desigualtats en salut de tot l'estat. Es veu que, sobretot després del confinament, els efectes de la pandèmia van colpejar en especial les dones amb més nivell educatiu. Tot això es desprèn d'un estudi que ha fet l'Hospital del Mar. l'Hospital del Mar Research Institute. Aquest seria el nom complet de tot el tema. I ja mireu que encara estem estudiant doncs, una situació molt excepcional que hem viscut com a espècie humana, no? Feia 100 anys que no tenim una qüestió tan bèstia com aquesta i encara tenim, no oblidem el Covid persistent, per exemple, eh? Tenim al telèfon a la directora de l'Institut... perdona, a la directora de l'Institut... Tenim a l'investigadora de l'Hospital del Mar, la doctora Montse Ferrer. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, realment, la Covid ha reduït aquestes desigualtats de salut en tot l'estat? Com podem entendre això?
A veure, l'estudi que nosaltres vam fer per saber com evolucionava la salut de la població, més enllà del que era la malaltia infecciosa, diguem-ne, més enllà del que era la malaltia Covid, com era l'efecte de la pandèmia, però també de totes les restriccions que es van tenir que aplicar per evitar el contagi i el col·lapse del sistema sanitari. Nosaltres la primera avaluació la vam fer just després del confinament més extrem, el juny del 2020. I el que sí, o sigui, aquesta disminució de les desigualtats entre els grups amb menys educació i els grups amb més educació, i sobretot amb dones, el veiem bé, o sigui, des del final del confinament més estricte fins a 9 mesos més tard, que és quan fem la segona avaluació. Clar, el que no tenim és el que va passar, o sigui, el que no tenim és el canvi que es va produir amb aquells 3 primers mesos, no? Uh-huh. O sigui, març, abril, maig. Que nosaltres, una de les hipòtesis que tenim és que en aquells 3 primers mesos segurament sí que van augmentar les desigualtats. Però després d'aquests 3 primers mesos inicials, el que va passar és el contrari. Segurament perquè els grups amb nivells educatius més baixos van tenir l'efecte de totes aquestes restriccions abans, durant el confinament més estricte, i en canvi les persones amb nivell educatiu més alt, l'efecte va ser una mica més retardat. No?
D'acord.
I per això, com que nosaltres estem mirant aquest període, pues, per això el que veiem és una disminució.
Quins serien els aspectes més destacables de tot això?
Sí, els aspectes que... De fet, diem que les desigualtats disminueixen en aquest període, però el que sí que passa és que tots els grups empitjoren de salut. I empitjoren de salut si tenen més problemes, sobretot de dolor i disconfort, i d'ansietat i depressió. Són les dues dimensions de salut que nosaltres, dos de les cinc que nosaltres avaluàvem, a on es veu més empitjorament tant del grup amb menys estudis com del grup amb més estudis, però també aquesta disminució de les desigualtats.
I, per exemple, el fet de tenir persones a càrrec, això també ha pogut influir o no?
Sí, nosaltres de tots els factors que havíem inclòs en l'estudi pensant que podien afectar tenir nens o tenir persones grans a càrrec és un dels factors que sembla que explica en part aquest empitjorament més important amb les dones que els homes, diguem-ne, perquè amb els homes no es veu que això tingui un efecte, sobretot amb les dones.
Per què hem colpejat principalment en les dones?
Nosaltres, una de les hipòtesis que posem, que expliquem en la discussió, no?, és el teletreball. Creiem que és probable que el teletreball amb les dones amb nivell educatiu més alt es prolongués més en el temps, no?, perquè segurament tenen tipus de feina amb institucions que van promoure, o sigui, que van allargar molt el teletreball, no sols els 3 primers mesos, i fer teletreball amb aquelles condicions en què es van fer, no?, perquè va ser d'avui per demà, no? Mm-hmm. Que no, ningú havia pensat com tenia que ser el teletreball. I fer teletreball amb nens a casa, a més, perquè no sé si recordeu que,
sí.
que les escoles van passar un paio de temps tancades. El que pensem és que afecta precisament a la diferència que veiem entre homes i dones, segurament les dones tenien que compatibilitzar més el teletreball amb la cura de amb tenir, bueno, amb els nens a càrrec o les persones grans.
Doncs doctora Montse Ferrer, epidemiòloga i investigadora de l'Hospital del Mar, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i parlar-nos d'aquest estudi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mira, com un que ajuda doncs, aquesta igualtat en salut, bé, que en el fons no sé què és millor davant de tot això. Bé. De seguida parlarem de Home and Fun i parlarem també de com evitar els cruiximents en la tornada a fer exercici, aquesta mania ara. Anem a fer exercici. Doncs la Mar Porto ens explicarà què tal, Mar Porto, com estàs?
Molt bon dia, molt
bon
bé.
Dia. Però abans, va, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarvene, perquè no sé si t'has plantejat com t'agradaria veure't als 70-80 anys. No sé, a tu, Marc, com t'agradaria veure't als 70-80 anys?
El millor possible, la veritat, que pugui seguir fent el que faig en un dia a dia.
És una gran resposta d'una ventanyera que t'ho explica tot això fantàsticament, eh? Doncs si vols estar àgil, actiu, amb projectes, viatjants i gaudint, doncs has d'estenir el teu pes controlat, i això passa perquè no et sobrin gaires quilos. Recorda que, per exemple, una garrafa d'aigua d'estes de 5 litros pesa 5 quilos. I si vols mantenir el pes perdut, doncs, per què no parles amb la doctora Carmen Torrejón? Al 93-414-36-31. 93-414-36-31. I es compromet a veure't en menys de 72 hores.
Una tarde de sábado para vivir dos grandes películas plagadas de grandes actores.
Es hora de que haga algo bien en mi vida. Y esto es lo que sé hacer.
Forsaken.
Esto no acabará hasta que alguien lo acabe.
Y Enfrentado.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Los westerns de los grandes. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además, me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, imaginad ahora que tenéis un apartamento turístico, un piso turístico, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que no es fácil, que hay una gran demanda, precisamente, ¿no?, de apartamentos turísticos. Tenéis problemas, bueno, problemas, engorros, más bien sería la palabra, y por qué no, igual también problemas, ¿no?, con la gestión de ese apartamento turístico. Y queréis tener el inmueble, queréis hacer las cosas, pero no queréis ningún tipo de engorro. Hay una startup que desde el año 2016 ya se está encargando de todo esto, de facilitar con total transparencia ese tipo de gestiones, y la verdad es que es un alivio porque funcionan y funcionan muy bien. Home and Fun, ese es el nombre de la empresa, de la startup, que llevan desde el 2016 con este tipo de gestiones. Home and Fun, la web es homeandfun.com, y ahí encontréis toda la información. Pero vamos a entrar en detalle, y tenemos aquí en el estudio a Pablo Ramiro de Home and Fun. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Buenos días, bienvenido, gracias.
Un placer por tenerte aquí con nosotros. Bueno, para empezar, estamos hablando de eso, ¿no?, de gestión de apartamentos turísticos y de pisos turísticos. Pero ¿cómo surge la idea de Home and Fun?
Bueno, como bien comentabas, la idea surge en el 2016. Vemos que el crecimiento de los apartamentos turísticos en Barcelona es una realidad. Creemos que el servicio que se está ofreciendo al propietario tiene un gran margen de mejora. En aquel momento había mucho propietario que gestionaba su vivienda de forma independiente, y creíamos que nosotros podíamos...
No, es que tampoco había tenido otra manera de hacerlo, porque no era, era bastante difícil buscar empresas. Ahora ya estáis vosotros también.
Correcto, correcto. Entonces veíamos que el propietario gestionaba su vivienda, que no tenía tiempo, que lo combinaba con trabajo, con familia, etcétera. Uh-huh. Y creíamos que podíamos ofrecer un servicio de máxima calidad, de gran transparencia y de muchísima y altísima confianza.
¿De aquí se le ocurre la idea? ¿Quién tiene la bombilla que dice, bueno, te fijas? Porque para esto primero hay que fijarse en el problema y pensar una solución, ¿no?
Correcto. Esto se me ocurre a mí viendo las noticias, me acuerdo, en un mes de febrero del 2016, donde había mucho propietario en un reportaje, me acuerdo, que se quejaban mucho de que pues no tenían tiempo, les consumía la llegada de los turistas a según qué horas, a lo mejor más intempestivas, cambiar los precios y estar atentos a los eventos de la ciudad, toda la parte de limpieza, lavandería, cambio de sábanas. Y ahí empezó un poco la idea, que ha ido tornando desde un pequeño piso que me acuerdo que teníamos cerca de Plaza Cataluña hasta la realidad que tenemos a día de hoy.
Ajá. ¿Y qué es lo que busca Home and Fan? Supongo que con todo esto que se está explicando, más o menos nos hacemos una idea, ¿no? A hacer cómodo, transparente y ágil una gestión, sobre todo para el propietario y también para el inquilino del inmueble, ¿no?
Claro, ¿qué buscamos? Lo que intentamos y buscamos ofreciendo es para el propietario un alto servicio en cuanto a la gestión. Que nos entreguen las llaves de su vivienda y se despreocupen totalmente. Tanto de lo que es la recepción de los huéspedes, el simple escaneo de los pasaportes, la revisión de la vivienda, la salida, cambio de precios, ese de lunes a domingo estar atento a tu vivienda por WhatsApp, por llamada, por correo, mañana, tarde y noche. Transmitir confianza, transparencia y seguridad en la gestión.
Y yo como propietario puedo estar también pendiente de eso. O sea, a ver cómo tengo algún acceso a vuestra gestión.
Tienes un usuario y contraseña en una plataforma propia en la que puedes en un calendario ver quién entra, cuántas noches están, cuánto han pagado, cuántas personas son.
O sea, toda la información.
Todo lo que ya sale, incluso hasta qué país vienen.
Pues Pablo Ramiro de Home and Fan, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te espero las siguientes semanas para seguir hablando de Home and Fan y de inmuebles turísticos, que es un tema interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, siempre es un placer.
Y si voleo más información, si queréis saber más, pues lo que tenéis que hacer es ir a la web. Ahí encontraréis absolutamente todo. Homeandfan.com. Homeandfan.com. Ahí encontraréis, pues, aparte de toda la información, pues el contacto, el teléfono, el mail, absolutamente todo. Apartament turístics per posar immobles en bones mans en aquest cas, eh? Ara parlem de reprendre l'activitat esportiva que després d'un temps sense trepitjar un gimnàs doncs pot fer que no puguis aixecar de la cadira la primer gest. Mar Puerto, les agulletes o cruiximents seria l'altra definició més catalana. Exacte. Cruiximents.
Exacte. Per parlar sobre això, ara que ha acabat l'estiu, nosaltres hem volgut parlar amb la Cristina Dillon, que és professora associada al grau de fisioteràpia i coordinadora també del postgrau d'exercici terapèutic, prevenció i readaptació de lesions de la Universitat Rovira i Virgili, qui ens ha explicat abans de res per què surten aquestes agulletes, per què surt aquest dolor.
Les agulletes passen perquè ens hem passat d'intensitat o de la càrrega que el nostre propi cos pot suportar. Però el bo que tenim és que aquest concepte no implica que hi hagi una lesió. Simplement és un dany induït per l'exercici que es pot recuperar perfectament en els casos més lleus entre 48 i 72 hores.
Unes agulletes, però, com diu l'experta, que generalment són lleus i desapareixen, com diu, al cap d'un parell de dies, tot i que sempre hi ha casos més severs en què es poden allargar fins i tot 3 setmanes. Per tant, passar-se de la ratlla, diu, també podria arribar a provocar lesions.
El més important és que ens programem o ens planifiquem. Per fer-ho fàcil, l'ideal seria poder comptar amb un professional de la salut o una persona llicenciada en ciències de l'activitat física i de l'esport. Però per fer-ho fàcil, per qualsevol persona que vol tornar a la pràctica esportiva després d'un període d'inactivitat, per cada dia d'exercici que fem, li hauríem de donar al nostre cos un dia de descans.
Amb això i una bona alimentació i una bona hidratació, de la mateixa manera que també comença l'exercici amb un bon estirament, estaríem preparats per fer l'exercici principal sense problemes en una època, la de setembre, on molta gent cruz acostuma a reprendre aquesta activitat esportiva.
Va, explica'm, tu fas activitat esportiva per tenir cruiximents?
He de dir que en aquests moments no.
Vale.
Normalment ho faig abans de l'estiu. I al setembre...
Operació biquini.
Clar, i al setembre és quan torna la rutina, llavors ja no tinc tant de temps. i vaig una mica al revés del món. Però...
jo he de dir que estic amb tu, vull dir, a mi em passa tres quarts del mateix. Si se m'ha de jutjar per l'exercici que faig, els cruiximents no seran el meu problema, Marc Puerto, escolta, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Tancarem arrere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem precisament parlant de tal i com obríem el programa fa una estona, sobre mòbils. Parlarem amb un institut, concretament amb l'Institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera, que com uns quants instituts més, ja fa uns anys, dos, tres anys, que s'ha declarat Institut Lliure de Mòbils. Parlarem dels avantatges que té, de quins beneficis ha trobat en tot això i, sobretot, per què vam decidir prendre aquesta mesura. D'això en parlarem de seguida, Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.